els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns, la segona part del Sense Distància, espai per a la caritat, per al servei als més necessitats, amb la col·laboració, com sempre, de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies.
La veu de Càritas.
Va tenir lloc dijous passat l'Assemblea General de Càritas Catalunya, de la qual hem parlat en aquest programa i també en els informatius de Ràdio Estel. Va ser al Seminari Diocesà de Solsona. L'acte va ser presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat de la Tarraconense Càritas Catalunya, i també pel bisbe anfitrió, el de Solsona, Francesc Conesa. Durant la reunió, el bisbe Javier Vilanova va comunicar als representants dels equips directius de les 10 diocesanes amb seu a Catalunya el nomenament de Salvador Busquets i Vila com a nou president de Càritas Catalunya després d'haver efectuat el preceptiu procés electoral. El nou president prendrà possessió del seu càrrec formalment l'1 de gener, tot i que el traspàs de competències començarà amb el president actual a principis de desembre. El bisbe Javier Vilanova va agrair a Francesc Roig, president sortint, el seu compromís, la seva dedicació i l'esforç durant aquests últims 8 anys en què ha estat al capdavant de l'entitat, 2 mandats consecutius de 4 anys. Un agraïment al qual es van afegir tots els representants dels equips directius de les diocesanes presents a l'Assemblea. Després, l'Assemblea General va continuar amb l'ordre del dia establert. Va tractar, de fet, diferents temes, com ara els estudis que desenvoluparà l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya el 2025, la presentació d'un protocol davant les emergències que es produeixin a l'Estat espanyol, la campanya Cava amb Cor, iniciada a finals d'octubre i que es clourà al desembre, i una altra campanya clàssica, la de Nadal, que començarà el dia 26 amb el lema Càritas Catalunya allà on ens necessiten. I com el subclaim, el fes que una llar digna no sigui una carta als reis, un sublema que incideix en la necessitat d'habitatge i d'exclusió residencial. Un altre nom propi de l'actualitat social és el d'Enric Morist, que ha estat escollit aquesta setmana passada nou president de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social per al període 2024-2028. Ho va decidir l'Assemblea General de la taula dimarts passat, una assemblea formada per representants de les 37 federacions i grans organitzacions que en són sòcies, entre elles Càritas Catalunya. Morist, com a representant de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, ha encapçalat l'única candidatura que s'ha presentat per a la presidència del conjunt d'aquestes entitats socials de Catalunya en substitució de la fins ara presidenta, que precisament ens va acompanyar dilluns passat en el nostre espai La Veu de Càritas, Francina Alsina, que venia de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Alsina ha estat 2 legislatures al capdavant de la institució des del 2017 fins ara, i no podia optar a la reelecció per la limitació en els estatuts d'un màxim de 2 mandats. La nova presidència i la junta directiva es va presentar dimarts en un acte públic que va tenir lloc després de l'Assemblea General i que va comptar amb la participació de les principals autoritats de Catalunya. La junta directiva de la taula del tercer sector social està formada per 13 membres, un d'ells és el qui exerceix la presidència. En representació de Càritas Catalunya hi participen en aquesta nova junta Mercè Darnell, de Càritas Barcelona, i Martí Batllori, de Càritas Girona, i també vicepresident de Càritas Catalunya. Seguiran el camí marcat per Francesc Roig, president de l'entitat, i per Anna Roig, de Càritas Diocesana de Barcelona. Seguim amb més temes. L'Assemblea de Càritas Diocesana de Lleida es va celebrar el dia 9 de novembre, un acte que va tenir lloc durant tot el matí a la Casa de l'Església de l'Acadèmia Mariana, la capital del Segrià. Amb el lema Obrim camí a l'esperança, la jornada va reunir persones voluntàries, treballadors, socis i col·laboradors de la xarxa de Càritas per reflexionar sobre la tasca social i caritativa de l'entitat i per establir els reptes de futur que marcaran la seva acció. Aquesta assemblea de Càritas Diocesana de Lleida es va convertir en un espai clau de trobada, valoració i reconeixement per a tots els que formen part de la família de l'entitat catòlica. Es va procedir, a més, durant l'assemblea, a la renovació d'alguns membres del Consell Diocesà des d'un desig de reafirmar el compromís de l'entitat amb una estructura participativa i arrelada en els valors de l'Església diocesana. Aquest esdeveniment reflecteix el compromís de Càritas Lleida amb les persones més vulnerables de la societat. Una altra assemblea d'un àmbit menor, en aquest cas, és la que ha viscut Càritas Arxiprestal de Manresa, que ha escollit per unanimitat Joan Grau i Coromines, nou director. Josefina Ferrés i Arderiu ha deixat la direcció després de 7 anys exercint aquesta responsabilitat amb una dedicació intensa, treballant coordinadament amb Càritas Diocesana de Vic, a la qual pertany, i també amb el Consell Arxiprestal i l'equip tècnic de l'entitat. Durant l'acte hi va haver diverses intervencions, agraint la tasca de Ferrés. Tots la van qualificar de valenta a favor de les persones vulnerables. Joan Grau i Coromines és enginyer tècnic de professió i està actualment jubilat. Va incorporar-se com a voluntari a Càritas ara fa 10 mesos i al Consell 8. Durant aquest temps ha anat coneixent i aprofundint en els diferents programes que porta a terme Càritas Arxiprestal de Manresa, agafant progressivament una visió global de l'entitat. Arada, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona i la Fundació Privada Formació i Treball s'expandeix al territori del Camp de Tarragona i obre la seva primera Moda Re a Reus. Amb aquest establiment ubicat al carrer de la Galera número 20, a la capital del Baix Camp, Arada suma ja dues botigues a la província de Tarragona. Moda Re és un dels instruments clau per donar resposta al compromís social i laboral de l'entitat. La iniciativa aposta per un espai de consum sostenible, reutilitzant béns de segona mà i afavorint alhora la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social arreu del territori. Moda Re Reus ha estat creada amb una imatge moderna i actual que pretén trencar els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. L'acte d'inauguració de la botiga dimarts passat va comptar amb la presència del director de Càritas Tarragona, Salvador Graner, que va afirmar que des de l'entitat es vol continuar acompanyant en drets a les persones, que és la missió precisament de Càritas. Per la seva banda, també present a l'acte, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar que la ciutat és una ciutat de comerç i va recalcar la importància de la inserció laboral com una eina per entrar en el mercat laboral d'una manera digna. Finalment, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, que també va ser a l'acte, va afegir que és molt lloable l'obertura d'aquesta botiga que ens educa perquè aprenguem a consumir d'una manera més responsable. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès van inaugurar la Llar Montserrat, un nou recurs d'acollida per a persones i famílies en situació d'exclusió social i precarietat residencial. Va ser en un acte que va comptar amb la participació de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i també de l'administrador apostòlic de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Aquest projecte pioner, situat al cor de Vilafranca del Penedès, ha estat possible gràcies a la cessió de 3 habitatges per part de les parròquies locals amb una durada de 30 anys. La Llar Montserrat busca oferir un espai segur i també digne, sobretot destinat a dones soles i mares amb fills. A més d'allotjament, el projecte inclou seguiment social personalitzat, plans d'acompanyament laboral i suport psicològic quan sigui necessari. Durant l'acte, el director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Ramon Carbonell, va destacar el lema de la campanya de Persones sense llar, Caminem Junts, posant l'accent en la necessitat de col·laboració entre les Càritas, la comunitat cristiana i les administracions. L'alcalde Francisco Romero va expressar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca per facilitar solucions a la crisi de l'habitatge. I finalment, Agustí Cortés va beneir els nous espais en nom de la diòcesi de Sant Feliu i va ressaltar que aquests acolliran persones amb històries de vida que donen sentit a la missió de Càritas. La sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès va acollir dijous 7 de novembre la cerimònia de lliurament del primer premi Antoni Maria Oriol atorgat a Càritas Diocesana de Barcelona des de la Fundació Doctor Albert Bonet com a reconeixement del caràcter decisiu de la formació dels seus agents en doctrina social de l'Església. Va recollir el guardó Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona, que va subratllar que no es limita només a ajudar, sinó que és el reflex de la solidaritat i el compromís de la comunitat cristiana. Durant l'agraïment, Cristina García va subratllar que la missió de l'entitat és promoure el desenvolupament integral de les persones que es troben en situació de pobresa perquè puguin viure amb plena dignitat. L'acte va comptar amb la presència del bisbe de Vic, Romà Casanova, i va ser presentat per Pedro Judez, president de la Fundació Albert Bonet, el prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Joan Costa, també delegat de Pastoral Social, va participar en l'acte per oferir una dissertació sobre Dignitas Infinita, el document del Magisteri Eclesial sobre la dignitat humana, publicat el 8 d'abril passat pel Dicasteri de la Doctrina de la Fe. Joan Costa va destacar que, en el fons, Dignitas Infinita és una invitació a prendre consciència de qui és realment l'ésser humà i què se li deu pel fet de ser humà. Ja es va fer dissabte passat a l'Espai Polivalent de Serra de Daró, a Girona, la novena trobada de voluntaris de Càritas diocesana, a la qual van assistir 400 persones. La diada es va iniciar amb la benvinguda que van oferir el bisbe de Girona, Octavi Vilà, i la directora de Càritas diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, així com la presidenta de Càritas Baix Ter, Maria Antònia Geli. I fins al migdia es van anar encadenant tota una sèrie d'activitats. Per exemple, va actuar el grup de teatre comunitari Sant Pau de Girona, que va representar la peça El vol cap a un habitatge digne. També la ponència va ser important, i la taula rodona, que va protagonitzar l'experta en habitatge Carme Trilla, conjuntament amb Tècniques de Càritas. Conduïda per Càritas Jove, la jornada també va comptar amb la participació de l'actor i humorista Fel Feixedes, així com del cor Anselm Viola. Un dels moments més emotius es va viure quan es va mostrar l'agraïment als consellers entrants, Josep Maria Boada, Maria Àngels Llós, Jordi Torrecillas i Narcís Figueres, i sortints Pepi Jiménez, Toni Pons i Enric Sala, al cel sigui. Com hem dit aquests darrers dies, Salvador Busquets ha estat nomenat nou president de Càritas Catalunya en substitució de Francesc Roig. El nou president prendrà possessió del seu càrrec l'1 de gener, tot i que el traspàs de competències començarà amb el president actual i també sortint a principis de desembre. El bisbe Javier Vilanova agraïa a Francesc Roig, president sortint, el seu compromís, dedicació i esforç durant els 8 anys en què ha estat al capdavant de Càritas Catalunya, 2 mandats consecutius de 4 anys. Un agraïment al qual es van afegir, com hem dit abans, tots els representants dels equips directius de les diocesanes presents a l'Assemblea General, recordem-ho, dijous passat a Solsona. És per això que volem fer un balanç del que han estat aquests darrers 8 anys a Càritas Catalunya i ho volem fer amb Francesc Roig, president fins al 31 de desembre de Càritas Catalunya. Senyor Francesc Roig, sempre un plaer, bona tarda.
Molt bona tarda i un plaer, naturalment, tornar-vos a escoltar i poder connectar amb els vostres oients.
Sempre tindrà, evidentment, aquestes portes obertes, encara
moltes que gràcies.
Deixi de ser president d'aquí poc. Bé, anem una mica, si li sembla, cronològicament. Com va començar tot l'any 2016, ara fa 8 anys?
Bé, en primer lloc, si em permets, voldria fer un agraïment als qui m'han precedit en aquesta feina, que encara que a vegades sembli, des de portes en fora, poc important o simplement representativa, té molta més densitat de la que aparentment aparenta. I sobretot perquè la realitat social, amb els 8 anys en què jo he estat de president de Càritas Catalunya, les circumstàncies han canviat moltíssim, amb la pandèmia inclosa pel mig, no? Sí. Per tant, voldria fer un agraïment als qui han estat els presidents que m'han precedit, mossèn Mateu Freixes, de Càritas Diocesana de Lleida, mossèn Josep Maria Mauri, de Càritas Diocesana d'Urgell, i Carme Borbonès, de Càritas Diocesana de Tarragona. Cadascun d'ells, doncs, naturalment, hi van dedicar tot el temps i els esforços per tal de construir aquest projecte que diem Càritas Catalunya i que, sortosament, ara puc dir que tenim molt més consolidat del que fins aleshores, quan jo vaig arribar al 16, em vaig trobar.
Molt bé, doncs, i què es va trobar el 2016? Doncs una necessitat d'impuls, no?, pel que diu.
Bé, sí, perquè els temps canvien, i no ho diu només el Bob Dylan, que els temps estan canviant, sinó que la realitat és així. Per tant, vam haver d'intentar plantejar-nos quins serien els fonaments de la nova estructura, que, tot i que és petita, la Càritas Catalunya, perquè no parlem d'una multinacional, però és una hereva d'una trajectòria de 24 anys que, recordem-ho, va néixer el 1992. Per tant, fins al 2016 hi va haver tota una trajectòria que calia tirar endavant. I el primer que ens vam plantejar va ser debatre, sobretot, i compartir visions diferents. Per tant, cercar consensos i el primer gran projecte per definir quines havien de ser les línies estratègiques, que no van voler dir pla estratègic, sinó simplement línies estratègiques que hauria de tenir Càritas Catalunya al llarg d'aquests primers 4 anys, que van ser bàsicament de planificació, i els últims 4 anys, segon mandat, d'execució, diguem-ne, efectiva.
Molt bé.
Hi va haver un procés participatiu que va durar gairebé un any, en el qual van participar tots els equips de les 10 Càritas diocesanes i els integrants de les comissions i els grups de treball, i per tal d'assolir aquest objectiu. Per tant, sempre he dit que Càritas Catalunya no és la 11a Càritas diocesana, és la que aglutina i posa i dona les possibilitats de fer possible que l'engranatge de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya sigui molt més efectiu en el sentit de la sinodalitat. Per què? Totes són autònomes, totes tenen un president, que és el seu respectiu bisbe, però cal que entenguem que la realitat cal afrontar-la amb unitat. I aquesta unitat és la que vam voler donar des de bon començament. Per tant, vam voler definir quines serien les funcions dels agents de Càritas i, sobretot, els espais de participació en què Càritas considerava important de ser-hi present. És a dir, a nivell intern, reestructurar, i a nivell extern, de cara a les institucions, sobretot la Generalitat o les Diputacions o els organismes que són aliens a Càritas, pugui tenir una presència i una veu consolidada, efectiva i, a més, d'una autoritat moral Càritas Catalunya en aquest aspecte. Per tant, vam elaborar el codi ètic de Càritas Catalunya, el codi de conducta dels agents de Càritas i l'itinerari ètic per a la relació de les Càritas diocesanes amb empreses i altres entitats. I, per tant, tot això es va publicar en un llibre que és L'ètica i Càritas Catalunya, que la vam incloure dins de la col·lecció institucional amb el número 1. Per tant, podríem dir que aquestes línies estratègiques, un cop superada la pandèmia de la Covid-19, en què Càritas, recordem-ho, no va tancar, per tant, vam continuar actius amb els voluntaris que eren d'una edat inferior als 65 anys, van continuar al peu del canó, a la trinxera. I aquesta realitat, encara que no es noti, dona molt de suport d'acompanyament a moltes persones que en aquell confinament van patir, i tots van patir, una circumstància. Per tant, això va ser la gran primera onada amb les línies estratègiques. Després vam fer la modificació, perquè modificar uns estatuts és bastant costós i els estatuts de Càritas Catalunya són de l'any 92. Per tant, calia reactualitzar una mica. I ho vam fer, per ser pràctics, amb un reglament de règim intern que va ser aprovat després d'un procés participatiu el 30 de març, si no recordo malament, de 2022, a l'assemblea que es va fer de Càritas Catalunya.
Sí, molt
per
bé.
Tant, aquestes línies internes i externes les van fer amb una doble línia, com he dit, desenvolupament de les relacions institucionals per restablir ponts de contacte amb la Confederació Càritas Espanyola, amb la taula del tercer sector, amb la Confederació Catalana d'Entitats Socials d'aquí, del nostre país, etc. I, per tant, també en aquest aspecte vam participar en el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment vam anar ampliant aquesta relació amb administracions públiques, com la mateixa Generalitat, amb entrevistes amb els respectius presidents. Jo he tingut, no sé si la sort o la dissort d'haver de tenir entrevistes amb bastants canvis davant de la presidència de Càritas Catalunya durant aquests 8 anys.
Sí.
I, sobretot, les diputacions. Igual que amb el Parlament de Catalunya i amb altres, i els agents socials, doncs amb els partits polítics, amb els sindicats, amb les plataformes, amb les entitats d'acció social no lucratives i també amb les universitats, especialment amb la Universitat Blanquerna i la Pere Tarrés, també.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Sí. Grans objectius i grans fites. No sé si ens pot precisar concretament algun d'aquests objectius i les fites que s'han aconseguit, senyor Francesc Roig.
Bé, podríem dir que hem apuntalat el procés d'elecció en la denúncia profètica i la incidència política, seguint l'estela d'activitats promogudes per la Confederació de Càritas Espanyola. Amb això, nosaltres formem part d'una totalitat que és Càritas i, per tant, no podem, de la mateixa manera que diem que Càritas Catalunya coordina les 10 Càritas amb seu a Catalunya, doncs nosaltres estem dins de la Confederació de Càritas Espanyola, també, no? Per tant, el que van fer va ser... van sortir els informes sobre l'impacte que va causar la Covid-19. També els informes territorials FOESA sobre Catalunya en l'exclusió i el desenvolupament social. Què ens passa a nosaltres? Analitzar-ho. I penseu que l'informe FOESA té una potència moltes vegades incalculable. Les dades que reflecteix aquest informe FOESA que es fa cada 4 anys donen una visió radiogràfica de la realitat social molt ajustada, molt segura, que ens permet anar a qualsevol lloc amb unes dades fiables i amb accions portades a terme que han estat, mal m'està el dir-ho, no?, però elogiades per algunes d'aquestes institucions que he citat abans. Per tant, vam fer això. I també hem tirat endavant propostes de Càritas per a les eleccions al Parlament de Catalunya i per les eleccions municipals que s'han produït en aquest país. També hem elaborat, o hem contribuït a elaborar, avantprojectes, com és la llei de sensellarisme de Catalunya, que, recordem-ho, es va iniciar que a inicis del proper any, és a dir, començaments, quan fem el relleu amb el nou president, que serà Salvador Busquets, ja farà 3 anys de la seva entrada al Parlament.
Sí,
i encara està pendent d'aprovació parlamentària.
Sí, la convocatòria electoral última no va afavorir, no?, que continués la seva tramitació.
No, tot han estat una seqüència de circumstàncies que han fet que l'alentiment formi part del procés. També hem col·laborat amb la llei del tercer sector social de Catalunya, que també està entrada i està en tràmit. I restem a l'espera dels avantprojectes de la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya i la Llei de Concertació de Serveis Socials de Catalunya. Però, amb tot això, com treballem a dins? Treballem amb 8 comissions. Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques, vol dir aliments, compliment normatiu, això és bàsic, transparència i qualitat, comunicació, la part econòmica, entitats amb cor, migracions, sociolaboral i empreses d'inserció social. I, sobretot, voluntariat i formació. I també treballem amb 5 grups de treball que estan enfocats en objectius concrets. Per exemple, el grup de treball de campanyes, que són les de Corpus o la de Nadal, el grup de finançament, el grup d'habitatge, el grup d'infància i, sobretot, el que a vosaltres us ateny més directament, la veu de Càritas i Catalunya Cristiana.
Sí, efectivament, aquestes seccions de Catalunya Cristiana. Avui parlem amb Francesc Roig, encara president de Càritas Catalunya fins al 31 de desembre. Ens queda res, 2 minuts mal comptats. Què creu que pot aportar el nou president? I quins reptes o quins temes creu vostè que són especialment prioritaris? Vaja.
Sí, jo diria que intentant allunyar-me d'una visió autorreferencial, que és la que hem fet fins ara, dient el que hem fet,
Sí.
cal ser conscients de les nostres limitacions, però sobretot dels reptes que tenim davant i que hem d'abordar en un futur immediat. Per exemple, només apunto alguns, no? La participació i la governança. L'actualització del catàleg de programes i de projectes. La sostenibilitat econòmica de Càritas Catalunya i de totes les Càritas, que és bàsica, perquè a partir de la pandèmia hem vist un retrocés en les aportacions que les persones fan a Càritas. El, diguem-ne, potser acabaria dir la cura en els processos de selecció de tècnics, perquè les persones que hi treballin sàpiguen en quina institució entren, que, quin és el seu tarannà, quina és la seva ètica, quina és la seva transparència, i que, sobretot, també treballarem en la, continuarem treballant en la rendició de comptes, però sobretot en la reputació corporativa que ha de tenir l'entitat.
Molt bé. Una entitat que pot tenir incidència política, però no fa política partidista, sinó que demana grans consensos. Això ho ha dit moltes vegades, per exemple, el cardenal Omella, ho han dit molts dirigents de Càritas, vostè mateix, no? Els grans consensos socials que cal impulsar. No sé si vol afegir alguna última cosa en 20 segons, senyor Francesc Roig.
No, en 20 segons només em queda restar d'agrair-vos moltíssim la vostra col·laboració, la vostra participació, el vostre contacte permanent i la capacitat de difondre a través de les zones radiofòniques, els missatges cada setmana del que Càritas fa i que molts voluntaris, en total som més de 11.000 voluntaris
Déu-n'hi-do.
Actualment.
Sí, sí.
Que, i sobretot els tècnics contractats que donen suport a una acció que va en benefici, com sempre, i així ha de ser, els més necessitats.
Gràcies, senyor Francesc Roig, encara president de Càritas Catalunya. Bon relleu, bona feina. Aquí sempre amics tots. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.